Hi ha un nom propi que és damunt la taula aquesta setmana, que és el d'AstraZeneca, i vull intentar sortir de dubtes. Recordem la situació, per la manera com es van fer els estudis inicials. El Ministeri de Sanitat només autoritza, de moment fins ara, data d'avui, la vacuna d'AstraZeneca dels 18 als 55 anys. Però això està provocant disfuncions. Per exemple, que una quarta part de farmacèutics encara no estiguin vacunats, però en canvi sí que s'hagin vacunat ja professors de 30 anys o de menys anys. Ara entrevistarem el doctor Daniel Prieto Alhambra, és expert en vacunes. Un any després seguim on érem, d'alguna manera també enganxats entre administracions per temes on literalment ens hi va la vida. Professor Daniel Prieto Alhambra. Doctor, bon dia.
Molt bon dia.
Com està?
Molt bé.
A veure, on som i cap on anem? Primer de tot, situïm on som d'aquesta pandèmia, amb aquestes xifres que repassàvem, amb aquesta R, i amb aquest optimisme que ens desprèn que puguem celebrar un concert d'aquí 3 setmanes amb 5.000 persones juntes.
Doncs som en una situació inestable, una situació amb una R, i ara estic parlant de Catalunya en concret, amb una R al voltant d'1, que pot pujar o baixar i que és una situació en la que els hospitals estan prou plens com per anar amb molta cura, jo crec. La llum, l'optimisme ve del fet que s'està vacunant, s'estan vacunant amb vacunes que sabem que funcionen molt bé, cada vegada tenim més dades de que aquestes vacunes són molt segures i molt efectives, i per tant aquí hi ha un motiu per ser optimistes de cara al futur. Però ara mateix és un moment molt inestable en el que és molt difícil fer prediccions perquè teniu una R molt al voltant de l'1 i amb l'entrada de les variants del virus com la britànica que tenen un increment de transmissibilitat és prou difícil fer una predicció del que passarà. Mm-hmm.
És evident que l'efecte de les vacunes ja es nota a les residències i molt, on la mortalitat ha baixat moltíssim. Fora de les residències també es nota ja l'efecte de la vacunació a Catalunya o encara n'hem posat poques?
Desgraciadament, la paradoxa del que està passant a Catalunya és que es va començar vacunant la gent que interessava més vacunar, que són la gent gran, la gent de residències, la gent de certa edat, però ara que sobretot s'està vacunant bastant amb la vacuna AstraZeneca, tal com comentaves fa un segon, tenim aquesta paradoxa de que jo crec que Espanya és un dels pocs països del món que estan vacunant més gent jove que gent gran, i és una mica un despropòsit.
Estem pecant una mica d'excés de prudència amb aquesta vacuna d'AstraZeneca, perquè ja hi ha moltes veus, i de fet molts països que tot això d'injectar-la a persones de més de 55 anys ja ho estan fent, aquí moltes veus ja ho demanen, començant pel govern català, però de moment el Ministeri de Sanitat és prudent amb això.
No sé si la paraula és prudència. Jo crec que el Ministeri de Sanitat s'està quedant sol, bàsicament, a Europa. La vacuna d'AstraZeneca és una vacuna que és cert, que es va provar en els assajos inicials amb relativament poca gent de més de 70 anys, però amb prou gent, en diria jo, de més de 55, perquè hi havia més de 1.400 persones en les primeres dades que van sortir. L'Agència Europea del Medicament, que són els reguladors, l'entitat supranacional europea que avalua aquestes coses, va mirar els beneficis i els riscos i va decidir aprovar-la per totes les edats, a partir de l'edat adulta, és a dir, no va posar cap límit d'edat, igual que va fer, per exemple, la MHRA i el Regne Unit i altres reguladores, i després cada país ha pres decisions una mica interessants sobre certes limitacions d'edat, i per més inri, Espanya ha sigut la més restrictiva i a sobre l'acabar més tard. Perquè
Per què no rectifica Espanya? Per què creus que hi ha aquest enrocament?
Doncs no tinc ni idea, la veritat, perquè les dades que tenim ara mateix, ara fa uns 10-15 dies, que sembla que sigui poc, però amb el món del coronavirus és una eternitat, que va sortir un parell d'articles d'aquí del Regne Unit amb quasi 2 milions de persones demostrant que la vacuna és eficaç en gent gran, en gent jove, en gent de totes les edats, eficaç pel que volem vacunar, no? En aquest moment, que és bàsicament reduir malaltia severa i ingressos hospitalaris.
Vostè, que és assessor de l'Agència Europea del Medicament, quin missatge envia pel que fa a la gestió d'aquesta vacuna d'AstraZeneca al govern espanyol?
Jo no puc parlar en veu de l'Agència Europea del Medicament perquè jo sóc un assessor extern per qüestions metodològiques, no qüestions d'avaluació. És a dir, jo no avaluo vacunes per l'Agència Europea del Medicament. No, jo el que crec és que l'expert o qui fos que va prendre aquesta decisió de limitar per edat han de reconsiderar la literatura amb urgència i veure el que estan fent els països del voltant, perquè em sembla que ara ja no queda cap país de la Unió Europea que tingui aquesta limitació de 55 anys.
Encara sobre AstraZeneca, s'ha recomanat en alguns casos prendre un paracetamol abans de rebre la punxada. Això només en la vacuna d'AstraZeneca. Per què? És la que està provocant més efectes secundaris?
Això tampoc té cap sentit, Roger. Les vacunes de la Covid, totes, poden donar, en un percentatge una mica variable de gent, poden donar una mica de febrícula o fins i tot febre. Es diu, i els assajos clínics demostren, que les vacunes de mRNA, de Moderna i Pfizer, solen donar més efectes secundaris amb la segona punxada, mentre que la d'AstraZeneca i les d'adenovirus en general donen més efectes secundaris amb la primera punxada. Però no hi ha cap motiu per recomanar que es prengui un paracetamol amb una vacuna i no amb l'altra. Jo que crec que ha de fer la gent és vacunar-se, i si tenen una mica de febrícula, una mica de malestar i no tenen cap contraindicació per prendre un paracetamol, no hi ha cap problema que el prenguin, però no, jo no faria una recomanació generalitzada de que tothom prengui un paracetamol amb una vacuna o l'altra.
O sigui, de manera prèvia, sense haver tingut encara efectes secundaris, no.
Jo no hi veig el sentit, i sobretot no veig el sentit que es faci amb una vacuna sí i amb les altres no.
Un altre tema de debat que hi ha molt damunt la taula, més enllà de casa nostra també, és si s'ha de prioritzar només posar la primera vacuna, perquè això ja garanteix un 80% d'immunitat, no? D'aquesta manera, encara que no estigui 100% doncs segur o hagis aconseguit la immunitat de grup, sí que s'aconsegueix protegir molt més percentatge de gent, perquè recordem que tant la primera com la segona dosi de la vacuna és exactament la mateixa, no?
Sí, això també és un tema interessant. És una d'aquestes decisions que es van prendre aquí al Regne Unit i que van ser una mica controvertides. Abans sentia el John Carlin parlar. Aquí es va decidir, els experts del Regne Unit van decidir que valia la pena donar a l'escassetat de vacunes, és a dir, vacunar el doble de gent posant només una dosi i espaiar la segona dosi fins a 3 mesos. Això, òbviament, té la conseqüència directa i immediata que estàs vacunant el doble de gent durant aquests 3 mesos mentre t'arriben més vacunes, i té el risc de que alguns estudis, la d'AstraZeneca sí que es va espaiar fins a 3 mesos, però les altres, la de Moderna i la de Pfizer, es van espaiar en els estudis inicials només 3-4 setmanes. Llavors hi havia dubtes sobre si espaiar-ho fins a 3 mesos podia, d'alguna forma, reduir l'efectivitat de la vacuna. Les dades que estem veient ara d'eficàcia ens diuen que la vacuna de Pfizer, de la qual també hi ha dades de més d'un 1,5 milió de persones al Regne Unit, segueix funcionant com a mínim durant 3 mesos amb una reducció d'ingressos de fins al 90% quasi amb una sola dosi en les dades de vida real que estem obtenint d'aquí, d'aquest país.
Per tant, en funció de la vacuna que rebem, podem esperar més o podem esperar menys a rebre la segona dosi, entenc, no?, pel que m'estàs explicant.
Efectivament, en els assajos clínics, en els estudis que es van fer per aprovar les vacunes, la vacuna de Pfizer es van separar les dues dosis 3 setmanes, la de Moderna 4 setmanes, i la d'Oxford AstraZeneca es van provar diferents espaiaments, però més de la meitat de la gent la rebia separada 3 mesos. Això té la gràcia de que, òbviament, en un moment com el moment actual en el que ens falten vacunes, et dona més temps per vacunar la gent, no? Pots decidir vacunar tothom amb una dosi i després, quan arribin les segones, posar-les. Aquesta és la idea amb aquesta estratègia vacunal que s'ha seguit al Regne Unit, que jo crec que és un dels secrets de l'èxit, perquè estàs doblant el nombre de gent que vacunes a curt termini.
Quan sabrem si ens haurem de vacunar cada any?
Aquesta és una de les preguntes del millor que ens queden sense respondre encara. Ni els assajos clínics ni les dades que tenim de vida real, o com en diem, o de espera clínica i de més, ens poden dir encara quan durarà la protecció de les vacunes. Penseu que els assajos clínics de vacunes van començar a reclutar l'estiu passat, per tant, a l'estiu d'aquest any tindrem un any de seguiment i podrem veure si la gent vacunada comença a reinfectar-se o no. També dependrà de l'aparició de noves variants i de l'arribada de noves variants que ja han aparegut a llocs com Sud-àfrica, el Brasil i demés. És difícil, aquesta pregunta encara no tenim resposta. Mm.
Tenim la Setmana Santa que es comença a apropar. Tens por que es repeteixi una mica un efecte Nadal?
Doncs espero que no, espero que no, la veritat. Jo crec que, com deia abans, hem de ser molt curosos. És un moment en el qual hem de tenir una miqueta de paciència. Jo crec que a curt termini, com us deia, és un moment difícil, però a més mig llarg termini hi ha molta esperança si fem bé l'estratègia de vacunació i canviem les dues coses que hem parlat, bàsicament el tema de l'edat i el tema d'espai a vacunes una mica més, i jo m'esperaria una miqueta, ja sé que és difícil, perquè aquí tècnicament portem 2 mesos confinats a casa, perquè us feu una idea, però jo crec que ara arribarà el bon temps, farem més activitats a fora, tindrem més gent gran vacunada i hem d'esperar que tot això ens ajudi molt de cara a l'estiu o com a molt cara a la tardor.
En qualsevol cas, doctor, podem dir que el pitjor ja ha passat d'aquesta pandèmia?
Jo sóc optimista que sigui així i tinc esperança que així sigui. Hem d'intentar encara mantindre una miqueta aquestes mesures de seguretat uns mesos més perquè la vacunació es faci bé, perquè la vacunació sigui efectiva i perquè no augmentem la transmissió comunitària en el moment en què les vacunes s'estan donant més, perquè de poc ja és que si tenim vacunada una certa part de la població però no la resta, això afavoreixi l'aparició de variants que s'escapin a la immunitat vacunal.
El Daniel Pretolambra, professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, assessor de l'Agència Especial de l'Agència Europea del Medicament. Moltes gràcies per atendre'ns un dia més i per ser tan clarivident sempre. Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.